Ràdio Sant Cugat, notícies.
Sant Cugat va registrar un saldo migratori intern de menys 824 persones el 2024, és a dir, més veïns van marxar cap a altres municipis de Catalunya dels que hi van arribar. Segons dades de l'IDESCAT, es tracta d'un dels saldos més negatius del país, només per darrere de grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat. La dada s'emmarca en un any de forta mobilitat residencial. A Catalunya es van produir 282.739 canvis de residència entre municipis, un 3% més que l'any anterior i la xifra més alta des de 2006. En aquest context, Sant Cugat es consolida com un dels municipis amb saldo migratori intern més negatiu. L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat una llicència d'usos i obres provisionals per desenvolupar un projecte multiesportiu en uns terrenys situats a l'Avinguda de les Roquetes, a tocar de Sant Cugat, just al costat de l'Elia Garden. Segons consta a l'acte de la Junta de Govern Local del 9 de juny del 25, el projecte, el terreny cerdanyolenc, preveu la creació d'un espai esportiu amb diferents usos, com ara un gimnàs, zona de ioga, sorral i zona funcional, així com una zona d'aparcament associada. El programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dilluns 20 d'abril. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins al 17 d'abril. El programa s'emetrà el 21 d'abril a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i a la xarxa Més. La pizzeria Braseria Giulio, ubicada al carrer de Castellví, tancarà portes el diumenge 26 d'abril per jubilació de l'administradora del negoci, Mireia Serra Fuster. Els fogons d'aquest restaurant funcionaven des de 1989, tot i que els primers anys van fer-ho a l'Avinguda de Catalunya. Va ser el 2008 quan el Giulio es va traslladar al costat de la Casa de Cultura, a l'antic local d'un taller mecànic. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora es manté la circulació en general fluida, sense massa complicacions, únicament punts o trams habituals amb més volum de trànsit. Això ve passant a la C58 i a la C33, les dues entre Montcada i l'entrada a Barcelona a través del nus de la Trinitat, amb intensitat lentitud a la zona de Parets del Vallès i de la C17 en sentit Barcelona, i també amb alguns trams de les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat, amb lentitud o alguna aturada intermitent, però tot destacant el tram o la zona entre Diagonal i Sant Gervasi de la ronda de dalt. En tot cas, a la resta, de moments més no, sense altres complicacions. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest 8 d'abril s'ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano, una comunitat que fa 600 anys que va arribar a la península. En el marc d'aquesta commemoració, el Cèntric Espai Cultural ha acollit la xerrada Antigitanisme, Drets i Convivència. Marxem fins al Prat de Llobregat, on hi tenim a Víctor Asensio García. Molt bona tarda.
El Prat ha debatut sobre la realitat del poble gitano i les discriminacions que pateix amb una sessió divulgativa a càrrec de l'activista Maria Rubia Jiménez. Una jornada que també ha servit per dialogar sobre les noves formes d'antigitanisme i com avançar cap a la convivència multicultural i intercultural. Maria Rubia, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
En què consisteix aquesta sessió? En què ha consistit?
Bueno, més que res ha sigut una conversa, no? Una conversa per posar nom a la situació de discriminació estructural i sistèmica que pateix encara el poble gitano després de 600 anys de presència, no? I més que res, bueno, també hem fet menció a la part de la interseccionalitat, no? I sobretot la part de les dones, les diferents barreres, no? Que les dones hem de superar o de trencar, no? Per poder arribar a una igualtat de condicions i d'oportunitats a la societat.
Mm-hmm. Quan parlem d'antigitanisme, podem parlar específicament o estrictament de racisme, com el que pateixen altres col·lectius, com poden ser les persones no vingudes, o és una forma de discriminació més específica?
És una forma de discriminació específica cap al poble gitano. Evidentment, no? L'antigitanisme ha sigut estructural, sistèmic, com deia abans, i històric, no? Si mirem cap enrere a la nostra història, podem trobar els diferents episodis que el poble gitano ha patit. I si comencem, per exemple, aquí, a la península, el 1749, el 30 de juliol del 1749, es va dictar la primera ordre de privació de llibertat de tota la població gitana de la península. Estem parlant d'un genocidi que van patir aquí, a la península, el 1749, i que encara és un fet desconegut per tothom. Llavors, va ser el primer intent d'extermini de la població gitana a nivell europeu. Uh-huh. I això no s'estudia, ni s'aconeix, ni es parla d'això.
Et volia preguntar precisament, n'has fet referència, però doncs, recentment s'ha celebrat els 600 anys de l'arribada del poble gitano a la península. Porta la comunitat gitana moltíssims anys vivint a Espanya, però heu mantingut molt bona part de la vostra cultura, la vostra identitat i les vostres tradicions. Creus que això fa que molta gent tingui suspicàcia respecte al poble gitano? Quan parlem, per exemple, d'integració, què és el que s'entén per integració? No vol dir assimilació, i això també és l'altre gran debat, no? Creus que aquest és el gran problema que pateix el poble gitano actualment?
No, el problema que pateix el poble gitano és la manca de comprensió i sobretot també la manca de que la societat no gitana ha d'entendre que ninguna persona és superior a una altra, mm-hmm, per el fet de ser d'un altre grup o ètnia. Diguem-ne que nadie tiene el derecho a pensar que porque no te integres tu cultura es peor que la mía o que la mía es mejor que la tuya. Ahí estamos hablando de etnocentrismo y estamos hablando de supremacismo. Entonces, ese es un discurso muy delicado que la gente tiene que asimilar muy bien y entender muy bien cuando se construye. Por lo gitano, te puedo decir que si buscamos a nivel europeo, lo que pasa es que la gente tiene un concepto, un conocimiento muy limitado. Si hablamos a nivel europeo, te puedo decir que el pueblo gitano somos la comunidad que compartimos más tradiciones culturales con las personas no gitanas, ¿vale?, de la España profunda, que no con el propio pueblo gitano mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que gran parte de nuestras tradiciones y nuestras costumbres son las mismas que tenían tus abuelas, ¿vale?, o tus bisabuelas, las mujeres no gitanas de la España profunda.
Uh-huh. Per això, quan et preguntava precisament per aquesta integració que veies tu ara referència, no vol dir assimilació cultural.
Bueno, es que precisamente lo que hemos sufrido desde el 1749 hasta ahora ha sido una asimilación forzosa, ha sido el intento de reeducación continua. Entonces, claro, aquí lo que sucede prácticamente es eso, pero ya te puedo decir que gran parte de estas costumbres aún las mantienen personas no gitanas en pueblos de la España rural y de la España profunda. Cuando hablamos de integración, la integración no quiere decir, no va solamente en una dirección, es en dirección, ¿vale?, de los dos lados. ¿Cómo me voy a integrar si la sociedad no me da la oportunidad? Si no puedo alquilar una vivienda en un barrio normalizado, si no puedo acceder a un puesto de trabajo que me permita poder desarrollarme como una persona o un ciudadano de pleno derecho, que tenga una nómina, que pueda acceder a una vivienda. Si la sociedad me discrimina por este estigma que arrastramos históricamente, ¿cómo voy a integrarme? ¿Cómo voy a formar parte de una sociedad que me excluye continuamente? Esto es un problema muy profundo y muy arraigado y muy estructural. No podemos dejar la carga de la culpa solamente en un lado, ¿no? Si soy víctima de discriminación, ¿lo tengo que solucionar yo solamente? ¿La otra parte no? Y este es uno de los grandes problemas, que mientras la sociedad no sea consciente de cuál es su problema y qué está perpetuando con esta discriminación constante, no habrá solución. Tenemos jóvenes doctorados, graduados, muy bien formados, que dependiendo su código postal y sus apellidos no encuentran trabajo, no los contratan por ese estigma. Entonces, es que esta persona no lo está intentando, es que no se ha formado, no tiene estudios, no tiene... Pero al final, ¿quién le está dando la oportunidad? Porque pesa más el prejuicio que puedan tener de esa persona que no una parte de confianza para dar la opción. Todo el mundo está libre, todas las personas están libres de, digamos que, como se dice ahora, están libres de...
Bueno, de culpa, ¿no? Tú no eres culpable fins que no fas un acte, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero en cambio por los gitanos al contrario. Ya de entrada somos culpables.
Precisament,
¿vale?
D'això et volia preguntar, perquè precisament els casos de delinqüència i criminalitat dintre de l'àmbit gitano es visibilitzen moltíssim. De fet, no sé si en aquest sentit creieu que hi ha voluntarietat per part de certs sectors de que això sigui així, però en canvi els casos d'èxit o fins i tot de normalitat, ja no diguem d'èxit de persones que doncs arriben a tal lloc, sinó persones que viuen una vida absolutament normal sense cap tipus de relació amb la delinqüència, se'ls fica dintre del mateix sac i no se'ls visibilitza com part de la comunitat gitana. Per què passa això? Creus que aquí darrere també hi ha alguna intencionalitat?
Bueno, como experto...
O és simplement una dinàmica que porta la societat des de fa anys?
Como experto en comunicación, ¿no?, y en periodismo, supongo, y en el ámbito, sabrás lo que significa el amarillismo. Uh-huh. En este caso, ¿qué es lo que vende? Lo que vende es precisamente todo esto, ¿no? Lo que vende es eso, pero claro, ahí ya se trata también, pues eso, del código ético, ¿vale?, del periodismo y de la comunicación y de cómo damos a conocer las noticias, si son sesgadas, si no lo son. Todo eso también tiene, bueno, cada vez más te puedo decir que el mundo de la comunicación y del periodismo está más comprometido precisamente en ese ámbito. Pero por otro lado, al final son personas lo que hay detrás. Y entonces, claro, si esas personas también tienen sus prejuicios, no lo puedes evitar. Cuando me hablas de esos datos, ¿a qué datos te refieres? ¿Qué datos tienes?
No, et dic, quan es parla de criminalitat, quan es parla de pobles gitanos, moltes vegades va relacionat a les notícies amb la criminalitat, no he donat cap dada, Però
hi ha moltes persones gitanes.
Que no tenen cap mena de vinculació amb la criminalitat i no se les visibilitza, no es visibilitza persones que treballen el seu dia a dia, que no cometen, ni han comès ni cometran mai cap mena
de... Totalment d'acord, però és el que parlàvem, estem en una situació ara que tothom és notícia i tothom vol fer donar la més gran, no? I la que porta més curiositat i això és el que dèiem, l'amarillisme, no?, de la premsa.
En aquest sentit, les xarxes socials han tingut impacte amb el discurs antigitano?
Sí, encara continuen i molt, no? Hi ha persones que aprofiten qualsevol publicació d'èxit, ja no parlem de no èxit, no? Del que tu deies abans, sinó d'èxit, no? Quan una dona gitana, tenim ara mateix fa molt poc temps de noies que s'han graduat a la universitat i que han sortit amb la senyera, no? Amb la bandera gitana, per donar una mica aquesta visibilitat de què parlàvem. I, bueno, les redes se han inundado de comentarios despectivos acerca de esa chica. Bueno, para una tal cual nos integran, pim, pam, pam, pam. Hay un grupo, no sabemos si son bots o son personas o qué es lo que es, pero que aprovechan cualquier publicación de este tipo para un ataque muy agresivo en redes sociales. También te digo que no todo el mundo, también hay personas que defienden y que salen diciendo, pues no, pues yo conozco, pues yo convivo, pues tengo una amiga o mi hermano está casado con tal y eso es mentira, ¿vale? Que no todo el mundo es igual, pero hay una gran mayoría muy, muy fuerte, muy presente en redes.
I també feia referència al paper de les dones, precisament, les dones gitanes. Depèn quins sectors han de viure també una situació de molt de masclisme, no? Que també doncs, és compartit amb moltes altres dones de la resta de l'Estat, però en canvi se us exigeix potser més militància fins i tot de les que s'exigeix aquí moltes vegades, no? des del propi feminisme. No sé com ho compagineu això, doncs, aquesta lluita per la igualtat dintre de la pròpia comunitat, però també doncs aquesta necessitat constant de visibilitzar a la resta de la societat que vosaltres també participeu del moviment.
Bueno, això és una cosa molt individual també, i no grupal, no? I són processos individuals de cada persona, de cada mujer i de com lo sienta. El feminisme no és solamente ir a una manifestació i ponerte la pancarta en el pecho, no? El feminismo lo construyes cada día, lo construyes desde esa reivindicación individual en la que tú como persona individual, ¿no?, reclamas tu espacio y reclamas tus derechos. Y te puedo decir que las mujeres gitanas, si algo no somos, somos sumisas. No somos mujeres sumisas. Somos mujeres muy luchadoras, muy resilientes. Vamos conquistando los espacios como podemos. Y a medida que podemos y a medida también que la otra lucha, que es la de la discriminación, nos lo permite. Porque no nos olvidemos que es una mochila. Y en esa mochila no va solamente la parte del feminismo, en esa mochila va toda esa discriminación continua que sufres. Entonces, claro, hasta que no tengas tus necesidades básicas como persona resueltas, no vas a tener tiempo para pensar en nada más. Pero ya te puedo decir que ese feminismo lo trabajas en el día a día. Mira, te voy a poner un ejemplo. La madre de mi abuela, te hablo de... Mi abuela nació en el 1913, pues imagínate, su madre, ¿no?, nació en el 1800 y pico. Pues ella era conocida en el pueblo y en la comunidad porque ella compraba y vendía casas en el pueblo, pero tenía que ir el marido a firmar porque el Estado no le permitía que ella como mujer comprara y vendiera casas. Ella tenía su economía independiente del marido. El marido se dedicaba a los caballos, a la compra y venta de caballos y del ganado, y ella tenía su propia economía independiente, solo que necesitaba del marido. Quiero decir que siempre la mujer gitana ha sido una mujer que ha tenido su propia economía, que ha trabajado, ¿no? Otro tema sería lo de si ha trabajado de manera regular o irregular, pero ahí volvemos a lo mismo, no podemos poner la culpa, ¿no?, en la persona que sufre discriminación y no le permiten acceder a un puesto laboral. Pero siempre han sido personas que han trabajado, que han mantenido a sus familias, que han luchado y que están ahí. Entonces, claro, no sé, ¿no? Es complicado, es complicado.
I per acabar ja, parlàvem també i feies esment, no?, d'aquesta dificultat que tenen moltes persones doncs, per accedir al món laboral, que moltes vegades és l'exigència de la pròpia societat per considerar-les com persones dintre de la comunitat, etc. De quina manera es treballa des de les entitats gitanes doncs, per aconseguir trencar aquest estigma, evitar aquestes barreres, donar doncs, oportunitats? Com ho feu des de les entitats?
Bueno, des de la nostra part, no, el que fem és aquest acompanyament amb les persones gitanes precisament per donar-los totes les eines que puguin i a la mateixa vegada també donar-los la possibilitat d'informar i denunciar quan es troben a situació de discriminació. Perquè una cosa és aquesta, no, que havíem parlat també a la xerrada, que s'ha arribat a normalitzar, companys, s'ha arribat a normalitzar de tal manera la discriminació que moltes vegades, bueno, la majoria de vegades no es denuncia, no? I al final ho acabes assimilant i ho acabes normalitzant. I aquesta és una de les principals situacions que ha degenerat, ¿no? Y esta consecuencia de que la gente no acceda, porque ya dices, bueno, pues total, si no me van a dar el trabajo, ¿para qué voy a ir? ¿No? Si me van a discriminar, ¿para qué lo voy a intentar? Y se ha convertido en este círculo cerrado que al final pues te acaba perjudicando todavía más a ti. Es momento, el antigitanismo está reconocido en el Código Penal. Tuvo que llegar una gitana a ser diputada en el gobierno de España, en las Cortes, Beatriz Carrillo de los Reyes, la anterior legislatura, para que esto se produjese. Es muy triste, ¿no? Que después de 600 años sea una mujer gitana la que lidera la iniciativa para que el antigitanismo esté tipificado en el Código Penal como un delito. Claro, hasta ahora era muy fácil, era gratis discriminar al pueblo gitano. Las personas gitanas iban a presentar una denuncia y no tenía recorrido. Ahora no, ahora estamos en un momento en el que está reconocido y ya no va a salir gratis y la sociedad también tiene que entenderlo. Perdón.
Doncs, Maria Rubia Jiménez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per posar una miqueta de llum sobre aquesta jornada també i explicar-nos de què s'ha parlat i de totes aquestes situacions que des de fa anys treballeu des de les entitats per superar i res, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
I a vosaltres per l'interès i per voler donar-nos veu.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell. Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per...
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
I ara al Connectats parlarem d'una d'aquelles malalties minoritàries i que costa de diagnosticar, com són les malformacions de Chiari. El nostre company Sergi Estapé tracta sobre aquest trastorn amb la doctora Mònica Romero. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs, efectivament, estem amb la doctora Mònica Romero, que és especialista en neurocirurgia i que ofereix els seus serveis a Àptima Centre Clínic i és sòcia d'Atlas Spine Institute. Bona tarda, doctora.
Hola, bona tarda.
Expliquem primer de tot, com així a grans trets, què és la malformació de Chiari?
Bueno, la malformació de Chiari és una variant anatòmica que els pacients neixen amb ella. És congènit, vol dir que en la formació del cervell doncs hi ha una part del cervell que és la fossa posterior, que és la part posterior d'aquí del cervell, que és més petita de l'habitual. Diguéssim que el cervell, aquesta part del cervell, està continguda a un espai més petit. I això és una disposició anatòmica que pot generar a la llarga que doni símptomes o no. Vol dir que sí, pot ser que tu tinguis aquesta condició anatòmica i que realment després et doni problemes neurològics o pot ser que simplement hi hagi la variant i tu no tinguis mai o cap símptoma o molt pocs símptomes, no?
Mm-hmm.
Dic
si és una enfermedad d'aquestes poc comuns que s'acostuma a dir enfermedades rares o estranyes.
Sí, exacte, és una enfermedad molt poc comú, afecta a menys del 5% de la població, és molt, molt poc comú. La veritat és que a vegades el problema d'això fa que el diagnòstic a vegades també sigui difícil, no?, arribar a aquest diagnòstic, i també perquè a vegades dona simptomatologia molt diferent. És a dir, el símptoma més freqüent és un mal de cap a la part cervical posterior, que moltes vegades es relaciona amb els esforços físics o el que diem nosaltres les maniobres de Valsalva, que és quan tu fas doncs, un esforç, no? Llavors apareix com un dolor aquí a la nuca, i això és molt típic del Chiari, d'acord? Però un dolor molt intens, molt de sobte. Val? Però dintre del quadre de Chiari doncs, hi ha altres símptomes també molt, que també es poden relacionar amb això. Pot ser el mareig, poden ser doncs, pèrdues de sensibilitat als braços, pèrdua de força a la llarga, inclús problemes de deglució. O sigui, la variabilitat de símptomes que hi ha pot ser molta. No? I a vegades el problema del diagnòstic és que és difícil perquè a vegades només hi ha un símptoma o n'hi ha diversos, però no es pensa en aquesta patologia perquè tampoc és freqüent, d'acord? Uh-huh. Sí que és cert que amb l'abans de les proves d'imatge i que cada vegada és molt més freqüent poder demanar resonàncies, no? Perquè la prova ideal per diagnosticar és una resonància magnètica craniocervical, no? Uh-huh. La veritat és que això ha permès que doncs, bueno, detectem molts més casos, no?
Uh-huh. Però, això ha anat augmentant una mica.
Bueno, estem més, clar, a vegades podem, clar, pacients que tenen símptomes que a vegades no poden, no se sap situar ben bé què pot ser, doncs al fer més proves d'imatge doncs podem determinar que hi ha aquesta variabilitat anatòmica que ja dic que a vegades pot donar símptomes o hi ha de vegades que no. Ja dic, hi ha pacients que jo porto amb malformació de Chiari que només faig un seguiment d'imatge i de símptomes durant la vida i que no acabem fent mai res diguéssim quirúrgic, que ara suposo que en parlarem del tractament, no? Però que només fem un tractament simptomàtic i ja està, només fem algun tractament de símptomes que poden aparèixer puntualment, o a vegades sí que és veritat que pues, el fet de que tinguin molts símptomes neurològics i que siguin progressius ens fa determinar la necessitat d'una intervenció quirúrgica, que és per això que és una patologia que és convenient que la segueixi un neurocirurgià, perquè ja dic, potencialment pot ser quirúrgica, no? I que el tractament sigui quirúrgic.
Hi ha alguna causa concreta que ho pugui provocar? O?
En principi, no. O sigui, hi ha un percentatge de chiaris que sí que són familiars, no? Que tenen un component genètic, això és veritat. O sigui, que en una família apareix un chiari, és aconsellable que els pares o els fills es facin una resonància per veure si hi ha, també pateixen una malformació de Chiari perquè pot ser congènit, val? Però la majoria de casos són esporàdics. Vull dir, no en tenim encara molt bé si hi ha, ja dic, segurament hi ha algun factor genètic més, no? A banda d'aquest familiar, però de dia d'avui, clar, això representa que es forma el cervell, no? Es fa la maduració del cervell i aquesta fosa posterior, aquesta part, s'ha quedat més petita. I això no té una causa externa a dia d'avui que sapiguem o que podem prevenir, no? Està en la formació, ja dic, molt congènita, en la formació del fetus, no? I això a dia d'avui no ho podem ni evitar, no? Ni a vegades pues, poder-hi posar remei en aquell moment, no? I llavors ja dic, però hi ha la majoria de casos són espontanis, és a dir, que no hi ha una seqüència familiar, diguéssim.
Es poden, pot provocar complicacions més greus, no, aquesta malaltia?
Sí. Hi ha casos que, la veritat, bueno, depèn dels símptomes, hi ha casos que només tenen una mica de mal de cap o mareig, que és un símptoma més aviat lleus, o si per lo que sigui aquell pacient desenvolupa símptomes neurològics, que vol dir pues, que s'associa, ja dic, a moltes coses, pot haver problemes de respiració, de deglució, de que s'anueguin amb el tragar, amb els líquids, amb els sòlids, pot haver-hi problemes de mobilitat, de pèrdua de força a les extremitats, no? Vull dir, pensem que la regió que estem parlant, com que és aquesta part d'aquí final de la nuca, és on comença la mèdula espinal, doncs allà es concentren, és com un embut, es concentra molta informació en un petit espai. Per tant, la sintomatologia neurològica que pot donar és molt variable. Val? I els casos que són, ja dic, que van desenvolupar molta sintomatologia, doncs poden ser potencialment greus. Però, evidentment, quan ho detectem, per això fem un seguiment, per evitar que arribis a una situació ja molt greu, no? Si veiem que la teva evolució és que estàs fent símptomes cada vegada progressius, per això no és un dia per l'altre, això es va produint amb el temps, pues, llavors ja veiem que aquesta progressió està anant així, potser decidim fer una intervenció perquè no arribis a una situació neurològica ja molt greu, no? Llavors evitem, fent la cirurgia, que arribis en aquesta situació, no?
Abans d'obrir el debat dels possibles tractaments, quins serien les possibles...
Els casos més lleus seria pues, tractament simptomàtic. Vol dir que si tens puntualment mal de cap, doncs tractament pel mal de cap. Si tens marejos, hi ha fàrmacs pel mareig, es poden fer tractaments simptomàtics. Si la cosa evoluciona, dic, i neurològicament el pacient cada vegada està pitjor en diversos aspectes, doncs hi ha una intervenció quirúrgica, com que hem dit que aquí el problema que tenim és que la fosa posterior, aquesta part final del cervell, és petita, diguéssim, el crani és com petit, La cirurgia consisteix en donar espai, és fer, treure una part de l'os occipital, d'acord, i donar-li espai, d'acord? No passa res perquè la musculatura cervical és molt potent i un pot fer vida normal fent aquesta cirurgia. Però la intervenció seria purament un tema de donar espai anatòmic en aquesta part del cervell que està comprimida, no? Això el que fa és alleugir aquesta part i llavors no se sent pressionada i llavors no desenvolupes els símptomes neurològics.
Mm-hmm. Hi ha alguna edat concreta on algun target on hi ha més possibilitats de patir aquesta malaltia?
Habitualment es detectem a una època d'adults joves o adults de 30-40 anys quan solem diagnosticar-los, perquè no són símptomes que siguin bruscos, sinó van apareixent amb el temps. Hi ha casos de quiari pediàtric que s'han d'operar i de nens que ja comencen amb símptomes molt petits, mm-hmm. d'acord? I a vegades sí que s'ha fet una cirurgia, a vegades ja des de petits, no? Però és que és molt depenent dels símptomes que desenvolupi el pacient. I com que moltes vegades és progressiu, per això mm-hmm. l'edat en què nosaltres ho detectem, perquè ja dic que això ho tenen des de petits, això és congènit. La mm-hmm. disposició anatòmica és des de que neixen, no? El fet de que ells comencin a desenvolupar símptomes, habitualment, entre que es van sumant símptomes o ja porten una temporada que no saben ben bé què tenen i acaba sent una prova d'imatge, el diagnòstic entorn va això entre els 30-40 anys, sol ser la mitja de diagnòstic, però pots detectar un quiari als 50 o als 60 anys, no? Perquè mai s'ha fet una prova i de sobte doncs, jo vaig acarreant una sèrie de símptomes i no mm-hmm. tinc explicació, però al final, fent una prova d'imatge, dic, ostres, doncs mira, potser és per això, no? Llavors, i no ho sabíem. Ja dic, habitualment depèn molt de l'evolució dels símptomes. Però, clar, a vegades arribar a aquest diagnòstic és difícil per això, perquè no són uns símptomes molt, a vegades molt concrets, no? Poden ser variables.
I llavors, poden també ser associar-se a altres trastorns, no? Vull dir, a vegades pot haver confusió.
També, sí, també, exacte. Evidentment, símptomes com la mal de cap, el mareig o símptomes no gaire greus, no? No diguis, home, m'estic atragant, anuagant, no? Anuagar sigui una cosa greu, no? Digues, ostres, el que m'està passant neurològic, no? Allò et fa saltar més l'alarma, diguéssim. O veig doble, no? Per exemple, això et faria saltar més l'alarma. Però unes cefalees, no? O com, no sé, mals de cap, que a vegades us atribueix una migranya, potser no eren això, no? I a vegades, doncs clar, aquí està la dificultat a vegades d'arribar a aquest diagnòstic perquè ja dic, tampoc és freqüent i ja dic, a vegades dona símptomes que no els relaciones directament com a primera opció diagnòstica, no? Mm-hmm. També s'ha de dir que el quiari hi ha de diferents graus de malformació. Hi ha un grau que és el més habitual, que és el grau 1, que és això, aquesta fosa posterior fa que les amígdales cerebroses estiguin una miqueta comprimides i això doncs és el símptoma més, és la situació més habitual i la més lleu. Però hi ha de grau 2, de grau 3, de grau 4, que vol dir que cada vegada s'associen a coses més complexes, no? Que ja no són els més habituals. És molt raro veure un quiari 2 o un quiari 3. El més habitual és veure un quiari 1, no? Però bueno, això ja és més complexa i a partir dels quiari 2 sí que es recomana ja més el tractament quirúrgic directament, d'acord? Perquè ja són situacions més complexes.
A què deu el seu nom, doctora, això de quiari?
El quiari, bueno, és per qui ho va descriure aquesta malformació. Uh-huh. Va ser un doctor que es deia, el seu cognom era Quiari, i bueno, es va posar aquest nom en honor a la persona que va descriure per primera vegada aquest síndrome, no? O aquesta disposició genètica o congènita que després pot desenvolupar el que diguem l'enfermetat en si, no? Nosaltres uh-huh. parlem de que hi ha una disposició anatòmica, una predisposició, i després pots acabar fent la malaltia perquè pots acabar donant símptomes, no? Mm-hmm. I aquí és el punt en quan nosaltres entrem en si s'ha de tractar quirúrgicament o no.
Mm-hmm. Suposo que com tota malaltia d'aquestes que en diuen minoritàries o estranyes, mm-hmm. el problema deu ser una mica la investigació, no? De vegades és el que es queixen molta gent que pateix d'aquestes malalties, no?
Sí, i a part, és que clar, com que ja diem, aquí entra en un procés que no sabem com, si és un tema genètic, d'una sèrie de senyals genètiques que s'estan produint durant la maduració del cervell en una fase fetal, a vegades és molt difícil d'incidir en això, no? O com podríem incidir per canviar aquest aspecte, d'acord? És complicat, no? I sí que és veritat que implica, doncs, evidentment, investigació i veure, per exemple, aquestes variants familiars, no? Quina cascada de gens estan implicats, perquè segurament en les que no són familiars, que són espontànies, també tenen una implicació, i així aquí podríem haver-hi la clau, no? Segurament està en la investigació genètica, no? I la dificultat, evidentment, de totes les malalties minoritàries que no reben, doncs, bueno, potser molta atenció a l'hora de la investigació, perquè és complicat, no? És així.
És així. Doncs, doctora Mònica Romero, especialista en neurocirurgia, Àptima Centre Clínic i sòcia d'Atlas Spine Institute, moltes gràcies per avui donar-nos a conèixer una mica més sobre aquesta malaltia o trastorn de la malformació de Chiari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i per donar-me l'oportunitat de poder parlar d'un trastorn, com diem, que no és molt habitual, que la gent no necessita molt a parlar i que per nosaltres, doncs, és important, no? I tenir aquesta oportunitat de poder-ho expressar. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell. Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa. El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
Hola, sóc en Xavi i voldria que s'escoltés Amor Bipolar de Duki i Mona, perquè és una cançó que m'ha suposat molt, especialment l'últim any.
Calor en el invierno, frío en el verano. Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo. El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño. Y tú siempre regresas cuando te vas. Es tu naturaleza con mi mente jugar. Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar. Pa' mentir tiene destreza, yo puedo ser igual. Se te nota la maldad, eres igual a mí. En mi relación pasada fue que lo aprendí. Conmigo no va a jugar, no soy un tatetí. Te estoy dando motivos pa' que hables mal de mí. El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él. Me viste brillar y te dio con aparecer. No sé pa' qué me escribes, si hasta cambia de ser. Me despido de lo nuestro, fue un placer. El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él. Me viste brillar y te dio con aparecer. No sé pa' qué me tiras, si hasta cambia de ser. Me despido de lo nuestro, fue un placer. Pero tú siempre regresas cuando te vas. Es tu naturaleza con mi mente jugar. Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar. Pa' mentir tienes destreza y yo puedo ser igual. Tú nunca fuiste real, tampoco lo de nosotros. Y pa' que arreglar algo que ya estaba roto. Ahora voy pa' la disco y par de miles exploto. Esa es mentira, ve y dísela a otro, porque ya no te creo. Aunque tus panty los guardo de trofeo. Sé que tú no has borrado los videos, pero tus picharas, baby, yo las bateo. No te las capeo. Y tú miraste cuando viste que me iba mejor. Si te vas de mi vida me haces un favor. Tuve que perder por ser un ganador. Mi corazón es duro, no siente el dolor. Y tú miraste cuando viste que me iba mejor. Si te vas de mi vida me haces un favor. Tuve que perder por ser un ganador. Mi corazón es duro, no siente dolor. A veces nos queremos, a veces nos odiamos. Calor en el invierno, frío en el verano. Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo. El tipo que a ti te cuida.
cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El proper 12 d'agost tindrà lloc un espectacle que podríem qualificar sense exagerar d'històric. I és que quan faltin uns 3 minuts per 8:45 del vespre, es farà de nit per uns instants. Això serà mitja hora abans del que tocaria. I per un fenomen astronòmic, la superposició de la Lluna per davant del Sol. Marxem cap al Prat de Llobregat, on tenim a punt a Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb el divulgador científic Joan Anton Català Amigó, que ha publicat la guia definitiva sobre aquest esdeveniment. Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, molt bé.
Per què aquesta definició de l'eclipsi... Torno. Per què aquesta definició de l'eclipsi del segle?
Home, perquè eclipsis n'hi ha hagut sempre, des de, no? des de que existeix la Terra, la Lluna i el Sol, però, mira, n'hi ha uns 2 eclipsis cada any, totals, de Sol, però transcorren en indrets que és molt difícil anar-hi. No sé, imagina't, al mig de l'oceà Índic, al mig de l'oceà Pacífic, a l'Antàrtida. Però quan aquests eclipsis transcorren en llocs poblats on hi ha infraestructures de transport, carreteres, es converteixen en fenòmens massius de massa. I justament, a ple segle XXI, amb mitjans de comunicació, com ara estem comentant, en xarxes socials, encara més massius. Uh-huh. I tenim 2 precedents, l'eclipsi de l'any 2017 i del 2024 als Estats Units, que van ser unes coses tremendes, tremendes. I per això jo a les autoritats els dic que ens ha tocat la grossa, en tots els sentits, perquè primer que tenim una eclipsi total de sol a casa nostra, això no passava des de l'any 1905. Uh-huh. I si et perds aquest, Lluís, hauràs d'esperar fins al 2180.
Que potser no, ja no estem.
Jo segur que no. I després, que clar, ens ha tocat la grossa en el sentit que vindran milions de visitants. El govern espanyol espera l'arribada de 10 milions addicionals de turistes, dels que ja venen cada any, uh-huh. recordem que Espanya és segon destí turístic del món, per veure l'eclipsi. De manera que, clar, això és l'eclipsi del segle, és un fenomen de masses, és una cosa molt espectacular, però que tindrà també uns impactes en el territori.
Uh-huh. Què té de diferent aquest eclipsi respecte a d'altres que podem veure, doncs, no sé, al llarg dels anys?
Doncs mira, d'entrada que és el nostre eclipsi. Això ja que és la cosa més important. Com et deia abans, això no passava des de l'any 1905. Per veure el total, recordem que ens haurem de desplaçar al sud de Catalunya, uh-huh. a comarques de Tarragona, nord del País Valencià i les Illes, allà és on es veurà de manera total. A la zona metropolitana de Barcelona el veurem com un parcial molt bonic, uh-huh. però un parcial. I també el que potser té especial és que el sol anirà molt baix, ara ho comentaves, això és a 8:45 del vespre, quedarà mitja hora perquè el sol s'amagui, això vol dir que el sol anirà molt baixet sobre l'horitzó de Ponent. Això representa unes dificultats, sí, perquè haurem de triar bé l'indret, que no hi hagi obstacles, uh-huh. però per l'altra banda et permet integrar el teu record una imatge de l'eclipsi del sol eclipsat amb el paisatge, amb l'skyline que tinguis. Quan el sol va molt elevat, això no passa. Tu mires clar. Amunt i et perds el paisatge. Aquí integraràs la imatge del sol eclipsat en el paisatge. I també des del punt de vista dels que volien fer fotografia permetrà aquestes fotografies tan espectaculars.
Uh-huh. En el llibre recull diverses dades curioses, com per exemple que la mida del sol és 400 cops més gran que la Lluna. Així doncs, per què el satèl·lit aconsegueix ocultar l'estrat rei?
Clar, això és molt, molt curiós, no? Com dius, com és que un objecte tan petitó com la Lluna és capaç d'ocultar un objecte tan gros com el sol? El sol es troba 400 cops més enllà de nosaltres, uh-huh. i la Lluna és 400 cops... Perdona, això ho he explicat fatal. La Lluna està 400 cops més a prop del Sol, tot i que el Sol és 400 cops més gros. I això és el que s'equilibra i fa que la mida en el cel de la Lluna i del Sol, la mida del seu disc, sigui pràcticament la mateixa. I fa que un objecte tan petit, per perspectiva, com la Lluna, pugui tapar el sol. Això és de la mateixa manera com si jo estiro el meu braç i amb el dit polze tanco un ull, miro i en el dit polze puc ocultar un edifici que es troba lluny, quan el dit, òbviament, és molt més petit. Uh-huh. Doncs aquesta és la casualitat. 400 cops més gros, més distància al Sol, que fa que, i 400 cops més a prop la Lluna, que fa que sigui exactament la mida igual en el cel.
També hi ha altres curiositats, com per exemple la relació que hi ha dels eclipsis amb els descobriments científics, l'heli el 1868, més recentment la teoria de la relativitat el 1919. Podrem descobrir alguna cosa aquest 2026?
Descobrirem l'emoció que és veure un eclipsi. Per tothom qui no l'hagi vist, que sàpiga que això és l'espectacle, majúscules, de la natura. No hi ha res que s'hi pugui comparar. Ni les aurores, per molt boniques que siguin, ni els eclipsis de lluna, per molt bonics que siguin. No hi ha res que es pugui comparar. Això és el que descobrirem. A nivell científic no crec que hi hagi... No, estic segur que no hi haurà descobertes, però sí que és un moment que també sempre, des de la ciència, per mirar la corona solar. La corona solar és una regió molt interessant que envolta el Sol, però que no es pot veure perquè el Sol enlluerna els nostres telescopis i els instruments. I és justament quan hi ha un eclipsi total de Sol, que el Sol queda tapat pel disc de la Lluna i es fa fosc, que és quan queda marcat en el cel la corona solar, i amb els filaments, amb tota una estructura molt interessant que té, i és quan s'aprofita per mirar i per estudiar aquesta corona solar.
Entrem en matèria. Què ens depara aquest proper 12 d'agost i quines diferències hi ha, per exemple, abans deies, no?, que tindrem doncs, aquesta franja de totalitat que doncs, atreveix a tota la península ibèrica, però evidentment doncs, hi haurà determinats llocs on podrem veure-la en fase total i en altres que no. Què és el que hem de tenir en compte respecte a la localització?
Que haurem de tenir present que no hi hagi obstacles. Com dèiem abans, això és a 8:45 del vespre. El sol anirà molt baix sobre l'horitzó. Vol dir que no podem tenir turons, no podem tenir edificis, no podem tenir ni tan sols arbres que ens tapin aquesta visió. Per tant, haurem de localitzar exactament el lloc. En el llibre explico alguns trucs, algunes recomanacions de com triar aquest lloc. D'entrada haurem de triar el municipi on volem anar. I recordem que si el volem veure total hem d'anar per sota d'una línia imaginària que més o menys va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú. Això marcaria el límit nord. Cap al sud és on es veurà com a total, fins la ciutat de València. Això és més o menys la franja de la totalitat. Molt bé, un cop jo trio municipi, dic, val, ja sé on aniré. La meva recomanació és que truquem a l'Ajuntament, al municipi, unes setmanes abans, per demanar informació de si aquell municipi ha preparat indrets segurs, on es pugui aparcar, on, diríem, i on hi hagi visió directa a l'eclipsi. Això és la recomanació més important. Però després hi ha un truc, que és el truc del 29 d'abril. Un cop jo he triat el lloc i em vull assegurar de que no tindré obstacles, doncs el 29 d'abril el sol ocuparà al cel la mateixa posició, si fa o no fa, una mica de diferència, que ocuparà el 12 d'agost. De manera que me'n vaig en aquell indret el 29 d'abril, i si no ho puc fer el 29, ho faig el 28, ho faig el 27, o ho faig el 30, o ho faig l'1 de maig, hi haurà poca diferència, i miro on es troba el sol a 8:45, que és la mateixa hora de la totalitat del 12 d'agost. Si puc veure el sol el 29 d'abril sense obstacles, vol dir que des d'allà podré veure també la totalitat de l'eclipsi sense obstacles.
Què passa amb el temps? Perquè, clar, falten molts mesos i ens podria fer la guitza.
Absolutament. Jo porto un cuquet ja fa mesos que tinc aquest cuquet, Lluís. Sí, és cert, les nostres dones i homes del temps tindran molta pressió. D'aquí vull fer un reconeixement públic a la feina que fan, perquè molts cops no els critiquem perquè, clar, els que ens dediquem a l'astronomia diem coses com, i aquella supernova explotarà d'aquí a 1 milió d'anys. Jo ja no hi seré perquè em puguis perseguir pel carrer dient, vas dir que... Però ells se la juguen cada dia. I aquí tindran molta pressió perquè tots voldrem saber si des de la terrassa de casa meva a no sé on, mirant cap a Ponent, tindré un núvol. Això és impossible. Això és impossible. Però sí que hi hauran previsions, faran previsions molt acostant-se cap a l'eclipsi, previsions molt bones, de prediccions molt bones de la meteo. I haurem de tenir-ho en compte. Què recomano jo? El que recomano és, primera, la improvisació és mala consellera. No? De manera que hi hagi uns núvols, no vol dir unes hores abans, no vol dir que no veiem l'eclipsi. El pitjor que hi pot haver és deixar-se apostar pel pànic. Un cop jo he triat el municipi, un cop jo hi he anat, passant per les carreteres que estaran col·lapsades. I he arribat allà, el pitjor que puc fer és, perquè hi hagi uns nuvolets, una hora abans de l'eclipsi, sortir d'allà amb el cotxe. On aniré? Si no sé on aniré, em quedaré bloquejat a les carreteres, probablement. És dir, paciència. La primera cosa és paciència. Després, òbviament, està pendent de les previsions els dies abans. I després, missatge molt important que els estic dient als municipis, als nostres governants, gestors, no hem de fer tot això per un minut que durarà la totalitat. Recordem que la totalitat és efímera, dura molt poc, un minut. En funció d'on et trobis, un minut i mig. No fem tot això per un minut, no ho fem. Fem tot això perquè quan passi, diguem, què ha quedat d'això? I haurem fet festa, haurem fet participació ciutadana mesos o setmanes abans, activitats amb famílies, amb nens, haurem fet conferències, haurem fet educació, haurem fet cultura, i ara sí, arriba la festa de l'eclipsi el 12 d'agost i ens la jugarem un minut. Però si aquell minut, per el que sigui, està núvol, haurem gaudit. Hem d'intentar fer més coses que no només mirar això. I això sí que és una recomanació que donen els nostres governants.
Gaudir del viatge, no? Com se sol dir també.
Correcte, sí, el del camí, perquè si no sempre només pendent de la pastanaga, que certament tots volem veure aquest eclipsi total, però mira, i també t'haig de dir una cosa, si hi ha núvols, els efectes de l'eclipsi els notarem igualment. Es farà fosc igualment, notarem la baixada de la temperatura. Per tant, ja, no és el mateix, és cert, però com a mínim els efectes sí que els notarem.
Explica'ns una mica aquesta fase, ja deies, no? El que és la fase total durarà un minutet, però sí, sí que tindrem doncs, tota la fase parcial prèvia. Exacte. I la fase parcial posterior, que en el cas de Catalunya com a mínim o del País Valencià doncs, no es podrà veure gaire, no? per la diferència horària, perquè ja es posarà el sol, de fet.
Exacte. Això, la part parcial, que és quan la lluna, el disc de la lluna, comença a mossegar el sol, és aquella imatge tan bonica, això comença una hora abans de la totalitat, sobre 8 del vespre, la lluna, hi ha petites diferències en funció del lloc on et trobis, la lluna, el disc de la lluna, començarà a mossegar el sol. Recordem que durant tota aquesta fase hem d'observar-ho amb ulleres homologades, sisplau, res d'ulleres de conduir pels carrers, res de radiografies, res de vidres fumats, sisplau, ens juguem la vista amb això, les lesions que es provoquen a la retina són irreversibles. Les ulleres homologades costen 3 euros, 4, és que no paga la pena jugar-se la vista per això.
I que es poden, i perdona que t'interrompi, no, no, que es poden trobar, de fet, a moltes botigues, fins i tot un Decathlon.
No, no, clar, qualsevol botiga d'astronomia, per exemple, en té moltes òptiques, en tenen i més que en tindran. Es pot comprar per internet, però sempre vigilant que estiguin homologades. És una norma ISO, que és la ISO 12312-2. Hem d'assegurar que tinguin aquesta ISO. Val? Val, aquesta part parcial durarà una hora, que és el disc de la lluna que va mossegant i mossegant i mossegant el sol. Tota aquesta hora amb ulleres posades i descansant la mirada. Ja sé que la gent ho farà, no estaràs una hora allà, no? Fixa mirant el sol, parles amb els amics, amb la família i així descanses la mirada. Molt bé. Arriba la totalitat. Et poses molt neguitós perquè veus ja que la lluna és a punt de cobrir del tot el sol. Si et trobes aquí, a la zona metropolitana de Barcelona, això és el que veuràs màxim, que el sol, que la lluna és a punt de cobrir del tot el sol, però no l'acaba de cobrir del tot. Si t'has mogut a la zona de la totalitat, pum, en un instant es fa de nit. No és com un vespre nostre en què es va baixant la il·luminació, no, és un instant, pum, es fa de nit. Apareixen estels al cel, hi ha algun planeta, tindrem Venus en el cel molt brillant, baixa la temperatura, és possible que s'aixequi una mica de vent, i si tenim animals a la vora veurem que els animals canvien el seu comportament. Això durarà, depèn, la ciutat de Lleida 30 segons, la ciutat de Tarragona un minut, la ciutat de Castelló de la Plana un minut i mig. En funció del lloc on et trobis pot durar de l'ordre d'entre uns segons i un minut i mig màxim, que és el que la màxima durada de la totalitat. Aquí és molt important treure's les ulleres. Aquí ens hem de treure les ulleres, perquè s'ha fet de nit, i si mantenim les ulleres posades no veurem absolutament res. Per tant, aquí ens traiem les ulleres i mirem el fenomen a ull nu, si ens trobem a la zona de la totalitat.
Clar.
I què veurem? Veurem això, que el cel s'ha fet fosc, localitzarem el sol en el cel, però és tapat pel disc de la lluna, i al voltant veurem la corona solar que envolta el sol. Molt bonic. De sobte arriba el primer flash de llum que ens indica que el sol torna a destapar-se. De seguida ens tornem a posar les ulleres i veiem la segona part de la parcialitat, que és quan la lluna va destapant cada cop el sol. Aquesta part no la podrem veure del tot. Duraria una hora, però com que quedarà mitja hora perquè el sol s'amagui per l'horitzó i es faci de nit, només podrem veure mitja hora. Per tant, resumint, una hora de totalitat, un minut o uns segons, perdona, una hora de parcialitat, un minut o uns segons de totalitat i mitja hora de parcialitat al final, que l'hem de tornar a veure amb ulleres segures.
Tal com deies, baixarà molt la temperatura, per tant, suposo que recomanació, portar abric.
Home, abric potser no cal, és 12 d'agost, però una jaqueteta sí. Jo, per exemple, el que vàrem anar a veure amb la família 2017 als Estats Units, era, crec que era el 21 o 22 d'agost, per tant, també era agost, i a més ens trobàvem en un desert, en un lloc càlid. Ens vam haver de posar una jaqueteta durant aquells 2 minuts i mig que ens va durar en aquell cas la totalitat. Un abric no cal, és 12 d'agost, però sí alguna coseta que ens puguem posar a sobre. Estem parlant d'un minut, tampoc passa res, tampoc passa res. No, aquest no ha de ser la preocupació.
L'abric potser sí que ens cal, si aprofitem aquella mateixa jornada, perquè recordem que és 12 d'agost i que, per tant, cau de ple amb les parceides, no?
Ah, aquí és molt xulo. Clar, Lluís, aquí és molt bonic, perquè ara ho deies, la nit aquella, el 12 d'agost, és el màxim de la pluja de Sant Llorenç, dels parceids, I no tindrem lluna, perquè per definició la lluna l'haurem tingut de dia. Al vespre, que és quan haurà tapat el sol. Per tant, de nit, és una nit sense lluna, en principi ideal, si no hi ha núvols, per veure la pujada de Sant Llorenç. En resum, espectacle total. Eclipsi de vespre, un vermut i un entrepà, i de seguida a veure la pluja de Sant Llorenç per la nit.
I ja per acabar, a banda d'això, a banda d'aquest eclipsi, que l'eclipsi del segle, com, sí, com li dius al llibre, també el 2027, l'any que ve, tindrem dos més. Un és el 2 d'agost, que serà parcial, però al sud d'Andalusia podrem veure el total, i l'altre que serà el 26 de gener del 2028, i en aquest cas serà anular. Què és el que veurem aquí i també quines consideracions hem de tenir en compte?
Val, ara ho deies molt bé, l'any vinent en tornem a tenir un de total a la part sud d'Espanya, Ceuta, Melilla, Cádiz, Màlaga, tot el nord d'Àfrica, i aquest eclipsi serà molt llarg, la part de la totalitat estem parlant de més de 4 minuts, en funció del lloc on estiguis, per tant, paga la pena de planificar qui pugui el 2 o 3 d'agost, no recordo ara, 2 d'agost, d'anar a veure aquesta totalitat, aquest eclipsi total, que no ens queda tampoc molt lluny. I l'any després tenim un anular, com deies, que pujarà per tota la Mediterrània i acabarà al nord de Catalunya, per tant el podrem veure. Què és un anular? Un anular és que la Lluna no arriba a tapar del tot el Sol. Abans dèiem, per un efecte casual, absolutament casual, la Lluna és 400 cops més petita que el Sol, però es troba 400 cops més a prop de la Terra, i això fa que tingui una mida clavada perquè pugui tapar del tot el Sol. Però com que la Lluna orbita la Terra i totes les òrbites són el·líptiques, recordem, no són circulars, hi ha moments en què la Lluna es troba una mica més a prop de la Terra i altres una mica més a lluny. Doncs, quan es troba una mica més a lluny, el seu disc és una mica més petitó i no té la mida suficient com per ocultar del tot el Sol. Però es posa perfectament alineada, de manera que tens un anell de foc. Tens el Sol amb la Lluna, el disc de la Lluna fosc que s'ha posat en el centre, i et deixa al voltant un anell de foc, que es diu així, l'anell de foc. Això és un eclipsi anulars.
Doncs Joan Anton, com sempre, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu.
Bé, doncs amb aquests consells, amb aquestes indicacions, tot a punt per rebre aquest eclipsi. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
¡Qué bonito!
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No hi ha cap demà, cap camí que pugui imaginar. Quin serà l'al·licient quan se'n vagi la gent que pugui tornar a fer-me volar. No sé què ho va fer, quan va començar, quin va ser el primer, aquest intent valent, ni aquest sentiment. Són tantes nits amb els ulls humits i crits fent-nos volar pel cel. Vull parar el temps